Avui al Supermatí de Ràdio Capital parlem amb Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Castell Platja d'Aro. Senyor Jiménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara mateix parlàvem de la campanya de reparació de voreres que ja està en marxa, però vaja, el trucàvem sobretot per parlar de les conseqüències del temporal Glòria. No sé si en aquesta nova campanya de reparar de voreres s'inclou doncs, algun dels desperfectes que hagi pogut deixar el temporal de Llevant.
No, la campanya de voreres, que aquest any 2020 s'estructura en tres fases, bé, com molt bé explicàveu, precisament relacionada amb tot aquest llistat que es treballa al llarg de l'any, tant per les deteccions que fan els nostres agents cívics i els propis tècnics municipals, o les reclamacions que arriben a l'Ajuntament per registre d'entrada de la mà dels veïns. Per tant, això té un funcionament molt específic. El que fa referència a les reparacions del temporal Glòria són actuacions específiques. Algunes d'elles ja han pogut començar a treballar-les, com és lògicament des del primer dia, la recol·locació de la sorra que havia envaït el passeig marítim cap a la platja, però sí que és veritat que estem treballant amb el mig termini amb la recuperació d'una part del passeig que és recuperable, diguéssim, amb mitjans, diguéssim, doncs locals, i ja amb el mig llarg termini, doncs amb una reparació del passeig més en profunditat, sobretot en aquesta franja de 500 metres on l'esborany ha causat doncs, que mig passeig ja ens quedi, diguéssim, desdibuixat.
A veure, anem per parts. Fa unes setmanes, just acabat el temporal Glòria, es va qualificar els danys en més de 2 milions d'euros.
Sí,
aquesta xifra ha augmentat i sobretot s'hi ha afegit els possibles danys en equipaments privats?
Nosaltres tenim una primera valoració dels privats, dels que ens ho han fet arribar, lògicament, perquè si és veritat que a part de fer la valoració pública, que són aquests 2.345.000 euros, des de l'àrea de promoció econòmica vam contactar amb els diferents propietaris i explotadors de comerços i de restauració del passeig marítim per poder fer una valoració de l'àmbit privat quina afectació havia pogut tenir el temporal. Sí que és veritat que tenim un cúmul d'afectacions que estan al voltant dels 300.000 euros en l'àmbit privat, però no podem dir que siguin totes perquè realment no tots ens han fet arribar doncs, les seves valoracions. Val. Per tant, no tenim tota la valoració privada.
Val. La següent qüestió seria, el principal problema pot ser que és el passeig, no? Els danys en el passeig.
Sí, principalment és aquest.
Quant costarà refer-lo? Sobretot parlo a nivell de diners, però també a nivell de temps.
Clar, això són dos coses molt diferents. És a dir, per un costat tenim tota la necessitat de recuperació de sorres, que això hem d'esperar si futurs temporals més suaus que tenen lloc normalment al llarg del que queda d'hivern i primavera, doncs acaba resituant la sorra perquè la puguem recuperar a nivell de platja. L'altra qüestió, com bé comentaves, és el mal fet en el passeig. Nosaltres hem traslladat tant el Departament de Costes de l'Estat, que és el cap i a la fi, el que té la titularitat de l'espai, com el Departament de Territori de la Generalitat, la necessitat de pensar un projecte per al nostre passeig, però també pels altres passeigs de la costa, en aquest cas de comarques de Girona i potser més enllà, que és que al cap i a la fi si hem d'estar assumint, malauradament, doncs, temporals com aquest, de forma més sovintejada, potser cal que repensem els passejos perquè tinguin o que tinguem la capacitat doncs, de recuperar-los d'una forma més sostenible. Per tant, jo penso que treballarem amb una mesura provisional en què mitjançant doncs una obra temporal puguem tenir el passeig adequat per aquesta Setmana Santa i, per tant, per l'estiu, però que l'obra, fins a l'hivern de l'any que ve, no crec que es pugui portar a terme per recuperar totalment el nostre passeig.
Vale, és a dir, ara de forma immediata es farà una obra per tenir-ho llest per Setmana Santa, però serà una cosa provisional. Com s'imagina vostè el passeig, o un nou passeig que pugui fer front a temporals com aquest?
Clar, la veritat d'una cosa és com jo me la imaginaria, és una perspectiva d'usuari o fins i tot política en tant que conservació, i l'altra és una cosa que ens han de dir els tècnics, els enginyers, els arquitectes, que ens han de dir doncs, que la forma en què a dia d'avui el passeig se sosté a la platja, que és una llosa de formigó amb un forjat sobre una platja, per tant una sorra compactada, això ja no serveix, perquè s'ha demostrat en el nostre passeig que amb un fort temporal tota aquesta llosa queda buida per sota i, per tant, el temporal la trenca. Per tant, els tècnics ens diuen que haurem de pensar en mitjans, doncs, segurament pivotats, que puguin treballar en portals amb un passeig que d'alguna manera, en el moment en què pugui haver-hi un temporal, que ja sé que és, doncs que la seva recuperació sigui molt més senzilla, tant en volum de feina com en quantitat, econòmica. Per tant, el nou projecte serà una, diguéssim, una conjugació de tots aquests elements.
Però això, és a dir, quina ha estat la resposta per part de les altres administracions? Clar, perquè aquestes coses, primer, que això és propietat de Costes, aquestes coses han d'anar lentes, no?, per força.
Clar, de moment, a veure, sí que podem dir que des del primer moment nosaltres hem rebut tant trucades com reunions presencials a part de diferents grups, diguéssim, de representants polítics, tant que estan tenen representació en el Parlament, en la Generalitat, en el Congrés o en el Senat. Hem rebut trucades tant del govern de la Generalitat com del govern de l'Estat i el propi Consell Comarcal o la Diputació de Girona, i tots ens fan arribar, no només a nosaltres, sinó a tots els pobles de la comarca, que estan treballant amb unes ajudes d'emergència que ens han d'ajudar i d'impulsar a recuperar tot això. De moment, a dia d'avui, hem de dir que principalment són paraules, que encara no hem vist una publicació del que són aquestes ajudes. Sí que és veritat que tots aquests organismes ens han demanat, doncs, la quantificació promenoritzada del que ha de ser tota la futura recuperació d'aquest espai, però a dia d'avui no sabem de forma concreta, doncs, quines línies d'actuació es publicaran.
Molt bé. Vostè, el fet de ser un alcalde socialista, li facilita el contacte amb el govern de l'Estat?
A veure, suposo que sí, però vull pensar que no té cap diferència. És veritat que jo des del primer moment, doncs, per coneixença personal, vaig poder parlar personalment amb el subdelegat del govern de l'Estat a Girona, amb Albert Bramont, fer-li arribar quines eren les situacions del nostre municipi, però també sé que alcaldes de la comarca que no són socialistes han pogut parlar amb ell de forma oberta, i per tant penso que, bueno, possiblement he tingut l'accés directe, però com d'altres alcaldes. Crec que això no ha tingut cap repercussió significativa.
Una de les peticions que va fer vostè des del primer moment és que es plantejarien, i de fet havien demanat, segons tenim entès, que se'ls declari zona catastròfica. Això com avança?
Bueno, clar, això és una cosa que nosaltres, òbviament, hem demanat i ho vam fer arribar tant al Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat, però aquesta decisió no la podem prendre nosaltres. L'ha de prendre principalment l'Estat i la Generalitat, que són els que han de determinar si en general a tota la zona doncs es fa aquesta declaració. Hi ha moltes valoracions a fer, no només per a la quantitat de danys soferts, sinó també perquè hem de tenir en compte que en el cas de l'administració pública, quan hi ha una zona catastròfica, s'obren unes línies d'ajudes molt específiques, però en el cas de l'empresa privada, en el moment en què es declara zona catastròfica, doncs diguéssim que tot el que són les assegurances es desactiven i es vehicula tot per una ajuda, diguéssim, feta a través del consorci, no? Per tant, té pros i contres, i aquí el govern, tant de l'Estat com de la Generalitat, entenc que estan valorant què és el que convé a tota la zona, sobretot ells que tenen la informació de la totalitat dels danys, no només dels nostres, els de l'administració pública.
Val. Però clar, què implicaria ser considerat zona catastròfica?
Implicaria que, per exemple, l'Estat pogués, una vegada feta la declaració, aprovar un paquet d'ajudes específiques per arreglar els desperfectes d'aquestes zones, declarades zones catastròfiques, per exemple. Uh-huh. Això significa que hi ha línies d'ajudes molt més directes, normalment.
En tot cas, l'Ajuntament...
Si no és una zona catastròfica, es poden trobar altres fórmules de finançament, però més lentes.
En tot cas, l'Ajuntament té prou diners com per afrontar tots aquests desperfectes sense esperar a les subvencions o a les ajudes?
Mira, en el nostre cas, que parlem aproximadament d'aquests 2.400.000 euros, lògicament l'Ajuntament de Castellpatx d'Aro és un ajuntament ajat econòmicament i des d'un punt de vista de finançament i tresoreria, home, no ho tenim en liquiditat, però els bancs estem segurs, doncs, que podríem arribar a tenir una línia de crèdit en relació a això, però hauríem de ser conscients que si gastem doncs aquests 2.500.000 en una línia de crèdit per reparar el nostre passeig, significa, doncs, que no podrem fer altres inversions que estaven previstes en el pla d'inversions anuals. Per tant, la resposta és sí, ho podríem assumir. La contraprestació és que si assumim això no fem altres coses que sí que també eren importants en el marc de l'actuació de l'Ajuntament cap a la ciutadania en el marc del 2020.
Clar, és a dir, assumir-ho tot posaria en risc altres inversions, per exemple?
Correcte. Exacte, nosaltres tenim, per exemple, tota la línia d'inversions d'aquest 2020, doncs, l'ampliació del Parc dels Estanys, tenim ampliació de la ludoteca Casa Lila, tenim el tancament d'una pista esportiva a Castell d'Aro, entre altres moltes coses, perquè tenim un pressupost d'inversions de 5.400.000 euros. Però, clar, si el 50% d'aquests 5.400.000 els hem de dedicar a una emergència, doncs, lògicament, hi ha un 40 o un 50% d'aquest pla d'inversions que quedaria a l'aire.
I, en tot cas, creuen que les ajudes arribaran abans d'haver d'invertir tot això?
Ara mateix no us ho puc dir, perquè lògicament nosaltres hem demanat celeritat, però també hem demanat reflexió, perquè el que també demanàvem en el passat Consell d'Alcaldes que vam tenir en el Consell Comarcal del Baix Empordà, jo feia una reflexió que era que esperava que les diferents administracions supramunicipals anessin de la mà i a poder ser triessin una convocatòria única, perquè si no ens trobarem en què hem d'anar amb la nostra carpeta de danys i amb els diferents projectes a Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, els diferents departaments de la Generalitat que treguin ajudes, el govern de l'Estat, i lògicament això alentirà els procediments no només de demanda, sinó també de rebre aquests calés. Per tant, els hem demanat forma i els hem demanat contingut, i entenc que a dia d'avui deuen estar treballant precisament amb això.
Perfecte, doncs queda clar els diferents posicionaments pel que fa a Glòria. Teníem alguns altres dubtes sobre altres qüestions relatives a Castellplatja d'Aro. Una d'elles és aquesta associació Culturejant, que passava ahir per aquest programa, no, ahir no, dilluns, per aquest programa amb qui parlàvem d'aquesta nova iniciativa de diversos veïns per impulsar la cultura de forma particular, és una associació, allò, una iniciativa privada de diverses persones.
Sí, han escut fa poc, els vam acompanyar en la seva presentació pública.
Exacte, que ens deien que això, que havien parlat amb l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, de quina forma es pot ajudar aquestes associacions, concretament aquesta, el Culturejant, que tenen aquesta iniciativa inquietud per fomentar la vida cultural de Castellplatja d'Aro i Segaró?
El primer que m'agradaria dir és que agraïm que la iniciativa privada, en aquest cas d'uns quants veïns, posin sobre la taula no només interessos, diguéssim, que en altres entitats poden ser legítims des d'una perspectiva de millora de les seves perspectives privades, sinó que en aquest cas, des de l'àmbit privat, posen sobre la taula la millora d'un àmbit tan obert com és la cultura, no? Per tant, els vam donar la benvinguda en el sentit que ells el que proposen és un treball molt en paral·lel al que està fent l'Ajuntament des de les seves àrees de cultura, patrimoni o activitats, i el que volen fer és complementar, doncs, tota aquesta sèrie d'activitats que fem des de l'administració pública, doncs amb una mirada molt més concreta sobre alguna, diguéssim, dels àmbits que ells volen donar més l'accent.
Clar, però si el plantejament cultural de l'Ajuntament fos prou ampli, no caldria que nasquessin associacions com aquesta.
Sí, home, està clar, però jo penso que ens hem de mirar d'una forma diferent. No és que neixin perquè no fem totes les coses que podem fer, sinó que neixen amb la voluntat de fer coses que saben que complementen allò que ja fem. I per tant, penso que, com comentava abans, que són benvinguts, que tindran el nostre recolzament, i de fet ja el tenen per les properes activitats que tenen en marxa, tant en l'àmbit de la biblioteca, amb una sèrie de cursos que faran relacionat amb el cinema, i també per la via de la subvenció com a entitat cultural, per poder tirar endavant amb aquest tipus d'accions al llarg de l'any. I, per tant, com deia, jo crec que són molt benvinguts, i a més espero que la cosa funcioni, perquè lògicament l'Ajuntament fa promoció cultural i fa activisme cultural, però és des de les entitats on realment es pot arribar a realment allò que el poble doncs, se sent més necessitat, i per tant penso que serà un complement perfecte.
Una altra qüestió que ha generat polèmica... No, després, esperi un moment. A nivell econòmic, de quina manera se'ls pot ajudar aquesta associació Culturejant?
Si no recordo malament, i això està en pressupostos de l'àrea de cultura, crec que aquesta associació rep una subvenció ha presentat un projecte, com fan altres associacions locals. En base a aquest projecte, doncs, l'Ajuntament hi fa una aportació econòmica. Crec que aquest any aquesta associació neix amb un suport, diguéssim, de l'administració pública del voltant dels 2.500 o 3.000 euros, i per tant jo crec que ja hi ha un impuls inicial com perquè es puguin fer accions i activitats, i a partir d'aquí, doncs, lògicament, anar a pedalar tots plegats i veure cap on es pot arribar.
Una altra qüestió polèmica que ha generat divisió d'opinions aquestes últimes setmanes ha estat el Carnaval, i és que novetat aquest any a diversos municipis de la Vall d'Aro i també a Sant Feliu, també a Patge d'Aro, que aquest any es prohibeix beure alcohol durant la rua. L'any passat sí que ja s'havia demanat que les ampolles estiguessin, que no es veiessin per part del públic, i aquest any es prohibeix beure alcohol. Això, la reacció de les diferents colles ha estat variada, però clar, hi haurà gent que podrà dir, home, potser no és el mateix, no?
Jo primer de tot penso que tenim un carnaval per endavant que tothom espera, o és un carnaval que dura 15 dies, i estem demanant a les colles i als participants que d'aquests 15 dies hi hagi una hora, que és al llarg de la nostra rua, i dues hores més al llarg de la rua de Santa Cristina i de Sant Feliu, doncs on no es faci un consum visible d'alcohol. Això significa que tu, cadascú és lliure de gaudir i de disfrutar del carnaval com cregui convenient, però pensem que estem en una festa on en el moment més àlgid, en el cas concret de Platja d'Aro, que és on tenim les dades, ens podem arribar a trobar amb 100.000 persones mirant un espectacle, i significa que aquelles persones estan veient un espectacle d'entreteniment i alhora cultural molt propi de casa nostra, en família, i ens creiem que qualsevol altre espectacle hem de comunicar uns valors, i els valors que volem comunicar no van vinculats, lògicament, a passar-s'ho bé, amb el que ha de ser un carnaval, però no necessàriament a mostrar de forma activa, doncs, que permetem el consum d'alcohol de forma desproporcionada. Per tant, jo penso que, i ho hem de dir, crec que cal subratllar-ho, les colles de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, majoritàriament, per al que ens arriba, ho han trobat bé i no hem tingut grans problemes. Sí que és veritat que hi ha colles d'altres municipis que, per al que hem vist, potser per la via de xarxes socials i no de forma tan directa cap al nostre ajuntament, han mostrat més, no sé si el seu rebuig o si el seu dubte sobre aquesta mesura.
I tenen constància de colles que hagin decidit no participar per aquesta prohibició?
No. La veritat és que no tenim cap notícia d'aquesta. Almenys de les colles, que no només de casa nostra, sinó de la nostre entorn, i fins i tot hem parlat amb colles que cal recordar, que per apuntar-se al nostre carnaval hi ha hagut colles que han estat dormint una nit sencera per poder formar part del nostre espai d'entreteniment. Tu, quan parlem amb colles d'Olot, de Vic o d'altres llocs, els hi trobem una mesura que és perfecta, i que altres carnavals com Roses ja porten ben servir des de fa uns quants anys. Per tant, no ens hem inventat res, ens al contrari, fem servir una cosa que pensem que li dona un valor afegit al nostre carnaval.
I de quina manera es controlarà durant la rua possibles desobediències a aquesta prohibició?
Home, hem de pensar que al llarg de la rua nosaltres tenim doncs una sèrie de persones que fan, fins fa 3 anys eren voluntaris, però que d'avui són professionals, que el que fan és vetllar per al compliment de les normes de civisme en el marc de la rua, i per tant seran ells els encarregats de si veuen alguna cosa que no quadra, no només en aquest àmbit, sinó en qualsevol altre, doncs, primer, donar la partència a la carrossa, i segon, doncs, si la carrossa o la colla no en fa cas, doncs, lògicament, prendre les mesures que es creguin més oportunes.
Una altra de les decisions que hem conegut per part de l'Ajuntament en les últimes setmanes és la decisió de no substituir la nòria, o de no buscar una nòria nova que vingués a substituir la del Magic Park, que ja s'havia retirat. Ens fa la sensació que potser això és un canvi de paradigma en la forma d'exhibir Platja d'Aro al món. Pot ser?
No, és un canvi no de paradigma, sinó d'eficiència i de sostenibilitat. No ens vam sortir amb un acord previ que existia amb els propietaris del Magic Park per poder fer una reutilització de la sínia, de la nòria que existia en aquell moment, per una qüestió de que per poder-la posar de forma operativa i per tant que fos funcional necessitava una restauració que era molt costosa. Després d'allò es va valorar una altra opció, que era doncs, fer-nos amb una sínia des d'una perspectiva de propietat de l'Ajuntament i fer-la operativa, però també estem parlant des d'un punt de vista d'eficiència de costos molt importants que superaven els 200.000 euros entre compra i instal·lació. A dia d'avui, el que hem fet esment en mitjans, i ho va fer en aquest cas la primera tenent d'alcalde, a Montse Rovira, el que va dir és que teníem descartat a dia d'avui fer la compra d'una nòria. Ara bé, jo penso que si tenim opcions que pugui aparèixer un operador privat que digui que vol ficar una nòria a casa nostra i que el que es demana és un espai, aquestes coses sempre es poden acabar valorant, però lògicament posant per sobre no només la imatge de Platja d'Aro en tant que un espai d'entreteniment i d'oci que ha estat i que volem que segueixi sent, sinó més a més des d'un punt de vista de sostenibilitat econòmica, perquè creiem que l'Ajuntament no ha de fer aquest tipus d'apostes, sinó que l'han de fer els privats i l'Ajuntament facilitar-ho si és que es posen sobre la taula.
Molt bé, Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí en aquests 25 minuts d'entrevista que hem fet avui, que és avui és dijous encara, sí, és dijous. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.